Les dones són les protagonistes del muntatge inaugural del Dansa Metropolitana que es fa demà a la Farga, i més concretament les dones grans, dones invisibilitzades. L'espectacle Elles les reivindica com a font d'experiència i saviesa col·lectiva. El muntatge, a més, ha estat possible gràcies a la col·laboració d'associacions de dones de la ciutat i escoles de dansa. Últims detalls per l'estrena d'Elles, l'espectacle inaugural de Festival Dansa Metropolitana. L'amenaça de pluja ha obligat a traslladar el muntatge de Bellvitge fins a l'interior del Centre d'Activitats de la Farga i ha fet també que l'equip de direcció tècnic i de ballarines hagi treballat contra rellotge per adaptar l'espectacle al nou espai. L'essència, però, és la mateixa, denunciar la invisibilitat de les dones grans.
La injustícia que algunes dones pateixen per una qüestió, anem a dir, de patriarcat i de machisme i de tot el que s'ha anat amb el temps evolucionant cap a aquesta gran injustícia, en l'espectacle quedarà reflectat a nivell coreogràfic, a nivell visual i amb un concepte més d'un canvi d'actitud enfront d'un problema. Que els intèrprets, el primer bloc, seran patiran, anem a dir, aquesta circumstància, en el segon bloc, amb un canvi d'actitud, arriben a enfrontar-se, a empoderar-se i a dir això és una injustícia i això s'ha d'acabar.
Elles és un espectacle comunitari en el qual hi participen ballarines professionals, però també associacions de dones de la ciutat, escoles de dansa i voluntàries.
La experiencia muy bonita, muy enriquecedora, y la verdad es que yo... No és que me gusta mucho bailar, però me está encantando verlas.
I molt guai, encara que sortim molt poqueta estoneta, però només formar part d'aquesta gran ballada és realment molt satisfactori.
Veure com funciona un espectacle tan gran, en directe, els coreògrafs, la coordinació, molt, molt interessant.
Em vaig assabentar que hi havia aquest projecte i que estaven les dones del barri de la ciutat convidades, em va fer moltíssima il·lusió, perquè ja vaig tenir una experiència similar amb Barris en Dansa, i no m'ho vaig pensar. De seguida em vaig contactar i em van dir que sí, endavant, i aquí estem.
L'entrada per veure l'espectacle inaugural del Dansa Metropolitana és gratuïta i només cal acostar-se a la Farga aquest divendres a les 8 del vespre.
Seguim al Taquilla Inversa amb el flamant guanyador del Premi Santa Eulàlia de novel·la per un llibre que ens explica l'origen d'una de les avingudes més senyorials de Barcelona, el Passeig de Gràcia, i ho fa a través de tres nissagues catalanes, una noble, una burgesa i una altra d'obrera. Passeig de Gràcia, història d'una família, és la quarta novel·la de l'hospitalenc Roger Bastida. Què tal, com estem, Roger?
Molt bé, encantat de ser aquí, gràcies.
Escolta, moltes felicitats pel premi, moltes felicitats també perquè... Amb res, crec que a les dues setmanes de sortir ja estaves ocupant el segon lloc, si no m'equivoco, de la llista de més venuts de ficció, no? Vull dir que l'arrencada ha sigut fantàstica.
L'arrencada ha estat fantàstica, jo estic sorprès, content, agraït, perquè, esclar, no havia tingut mai tanta repercussió una cosa que jo hagués fet, i estic especialment content per l'editorial, perquè és una editorial mitjana, no és dintre dels grans grups editorials de Catalunya, i sempre és difícil obrir-se pas d'aquesta manera. Per tant, molt agraït a tots els lectors interessats en aquesta novel·la.
L'editorial Coma Negra.
L'editorial Coma Negra, que és la casa que m'acull i que ha fet una feina d'edició molt generosa i de la qual estic molt content.
Va, doncs, capbussem-nos en el llibre, que, com dèiem, no, repassa la història del Passeig de Gràcia a través de tres nissagues que es van entrellaçant al llarg de la història. Què pretenies una mica allò? Posar en valor el passeig, explicar les històries dels qui el van habitar?
Aquí hi ha dues coses. D'una banda, treure el Passeig de Gràcia de la postal i fer-lo humà, explicar les vides íntimes, les vides privades de tot un seguit de gent, de tot un seguit de famílies, moltes de les quals són reals i van existir, algunes són reals i he maquillat el nom per un tema d'intimitat, d'altres són ficcionades, però tot el que va passar en el llibre va passar de debò. La qüestió és que jo ho ficciono i faig un aparell literari que em funciona molt bé. I de l'altra era establir una mena de joc de miralls entre passat i present, perquè és novel·la històrica, però d'altra banda vol ser una projecció cap al futur, no es vol quedar en l'anècdota petrificada de la qüestió històrica, sinó que vol ser una mena de diàleg, de pont entre èpoques.
Clar, a mi m'agrada com comences el llibre amb la idea que la memòria és curta, no? I és tan curta que no recordem ni qui va ser el personatge que va decidir de, bueno, doncs, enderroquem les muralles, no?, i fem que Barcelona creixi. Qui va ser? Explica'ns-ho, a veure.
Exacte, aquesta arrencada de novel·la fa referència al marquès de Campo Sagrado, que és un personatge absolutament desconegut, que decideix unir amb aquest passeig de Gràcia les dues poblacions més importants de Catalunya en aquell moment, que són Barcelona la primera i Gràcia la segona, que era un poble independent. Aleshores, la qüestió, una de les reflexions de la novel·la és quina fortuna crítica i quina sort tindrem el dia de demà. Tenim molts prohoms catalans al llarg de tot el segle XIX que van treballar la política, la cultura, etc, etc, que avui en dia són absolutament desconeguts. Per tant, això també ens indica que les centralitats i les figures d'importància en algun moment doncs, poden passar de moda i es poden oblidar, i la història fet i fet va d'això.
Clar, no sé si ara estàvem veient aquí aquesta seria un monument en honor a ell, no?
Sí, efectivament. Si no, aquesta és la font del geni català, això és el Pla de Palau, al costat de la Llotja de Barcelona, i és aquesta font on tenim el geni català, que el que simbolitza és aquest esperit emprenedor, etcètera, etcètera, que estava de moda, no?, de posar en valor en aquella època, i això està dedicat al marquès de Campo Sagrado. De fet, aquí tenim el seu escut nobiliari i el lema de la família, també. I, bueno, és l'únic record que queda d'aquest senyor i, bueno, és molt significatiu de la nostra història i de com hem entès les figures nacionals, etc.
Clar, els primers anys del Passeig de Gràcia, jo no ho sabia, m'ha cridat molt l'atenció, era com un parc d'atraccions, no? Hi havia els Camps Elisis,
sí,
a veure, explica'ns una mica.
No hi havia res, eren uns erms al principi, eren camps, no? Hi havia alguna masia i tal, però bueno, una cosa de Barcelona, de l'Hospitalet, de tota l'àrea metropolitana. I en algun punt, en aquells camps que hi havia, algú va decidir de fer una sèrie, tot un seguit de parcs d'atraccions, efectivament. Hi havia muntanya russa, hi havia un estany artificial, hi havia sala de concerts, hi havia xurreries, bunyoleries, en fi. I era una mena de passatemps tant per les classes adinerades que hi anaven, que tenien una sèrie de qüestions d'oci i tal, i també per les classes proletàries, i vull dir que hi havia cosa per totes les butxaques. I això va durar uns quants anys, i la qüestió és que finalment era una zona tan bona que van decidir enderrocar això i començar a construir habitatge.
Palaus, no?, en aquest cas podem dir, eren
palaus,
els nobles
palaus,
els qui van decidir ocupar la
zona,
no?
Al principi el Passeig de Gràcia era una zona de palaus ajardinats, palaus unifamiliars amb jardí. De fet, el comte de Bell-lloc, que és el propietari de Can Mercader a Cornellà, que era la veïna Cornellà, casa seva la tenia al Passeig de Gràcia, tenia una mansana sencera i va edificar el seu palau amb el seu jardí, i com ell, tants d'altres.
Després, a finals del XIX, és quan la noblesa s'adona, no?, que aquí hi ha negoci, podem dir, no?, com passa sempre. Llavors s'enderroquen jardins i es fan blocs de pisos. No?
Efectivament, i entra en joc la burgesia, tot just arribada d'Amèrica, enriquida al Carib, Cuba, Puerto Rico, etc., i decideixen doncs convertir aquest passeig en la gallina dels ous d'or, que és la gallina dels ous d'or actual, i fan els blocs de pisos que tenim bueno, tan documentats en les fotografies, i és quan ells passen a viure al principal, posen en lloguer la resta de pisos.
I després dels anys 60, la noblesa marxa, se'n va el que actualment coneixem una mica com l'Upper Diagonal, podem dir, i el Passeig de Gràcia es converteix ja una mica en el que és ara, no?, aparador de la banca, ja comencen botigues de luxe, no?, una miqueta.
Sí, en els anys 50-60 s'aixequen molts pisos, molts edificis d'entitats bancàries, efectivament, i era un carrer que quedava mort cap a les 5 de la tarda, quan la gent ja marxava cap a casa. Era un lloc on no hi vivia pràcticament ningú, quedava alguna família, és clar, però no era una cosa significativa. I no és fins les Olimpíades que això reviscola d'alguna manera, hi ha turisme, hi ha gent que hi passeja un altre cop de nou.
Què pensarien del Passeig de Gràcia d'ara?
Mira, hi ha una frase molt bona del Mirall Trencat, d'un personatge que es diu Eulàlia, que marxa de Barcelona, se'n va viure a París, i quan torna diu el Passeig de Gràcia no era el seu Passeig de Gràcia. És clar, el que havia passat aquí és que la senyora s'havia fet gran, s'havien mort els seus amics i ja no reconeixia com a seu aquell carrer. No ho sé, home, probablement estarien sorpresos que 150 anys després encara sigui un lloc de passeig pels barcelonins. No l'hem perdut, com la Rambla. És un lloc on la gent hi va veure els llums de Nadal. Potser no comprem a les botigues, perquè òbviament estan fora del nostre abast, o de l'abast de la majoria de la gent, però sí que alguna vegada potser a prendre un cafè o a sopar o alguna cosa així sí que hi seguim, anant.
Aquesta és la teva quarta novel·la, dèiem, en començar. A mi m'agradaria saber una mica com has fet tota aquesta tasca de documentació. No? Perquè comences dient, que parlaves al principi, és un llibre, és una ficció, però no és una ficció, és inventat, però va passar de debò. Hi ha molta feina aquí, eh?
Hi ha feina, hi ha feina. La qüestió és que no és una feina feixuga, perquè jo sóc historiador de l'art de formació, i ja vas amb un calaix de sastre. Jo tenia tot un munt de retalls, d'anècdotes, de qüestions que a mi em feia il·lusió, d'alguna manera, treballar literàriament, i aquesta era la millor sortida que he pogut trobar, no? Per totes aquestes anècdotes, fons documentals, etc.
Molt bé, doncs escolta, Roger, ha estat un plaer llegir-lo. Moltes felicitats. Moltes felicitats també pel premi ben merescut. I res, t'esperem en una altra ocasió a veure una nova història.
Quan m'hi vulgueu. Encantat, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara canviem de qüestió i ens anem d'exposicions. Concretament ens anem a la Fundació Ranz Bravo, perquè allà hi trobarem una mostra sobre el dol i la pèrdua de la mà de l'artista Marian Brea.
A Together Forever, l'artista visual Marian Brea parteix una experiència personal per parlar del dol i la pèrdua, però ho fa defugint del relat autobiogràfic i apostant per una fragmentació d'escenes, de flaixos de records que generen una sensació d'irrealitat constant. L'artista ha creat també un univers simbòlic format per tres elements, la papallona, l'ou i les mans.
Aquests elements em permetien parlar com de l'inici i del fi, no? Com podria ser l'ou, que l'utilitzo d'alguna manera com d'inici, però també com de final, i també la papallona, que em servia per poder relatar com un cicle vital complet, no? Que en el cas de la papallona és l'ou, com el cuc, la crisàlida, que és com aquesta casa que jo li dic, o com l'habitació, no? Que d'alguna manera aquí trec pues, el que ve a ser l'habitació, que és un lloc també com molt personal d'una persona i on es sent com més segur, no? I després que acaba sent la papallona. Les mans, al final, és com simbolitza una mica el contacte, no? L'afecte.
Brea planteja la mort com un estat de trànsit, un espai intermedi entre el que s'acaba i el que encara persisteix. A més, també juga amb el text, amb frases breus i aparentment simples que contrasten amb la densitat simbòlica de les imatges.
És un llenguatge que molts cops utilitzem, però que l'utilitzem com per ajudar-nos a passar una emoció que és molt més profunda, contradictòria i caòtica i com sense sentit, no? D'alguna manera. En aquest cas, pues, let go, o que diem together forever, bueno, típica frase, i que sabem que en realitat no és real, no? Però que ens fa sentir bé d'alguna manera, no? Com aquest tipus de llenguatge fàcil, no? Per poder parlar de coses molt més difícils.
Les obres de Marian Brea s'han combinat amb alguns quadres del desaparegut Eduard Aranz Bravo, que tenen les mans com a element destacat. L'exposició Together Forever es pot visitar a la Fundació Aranz Bravo fins al 3 de maig.
Os presentamos el segundo álbum de la banda G5, formada por Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón. Un disco que se llama El que quiera dormir, que se compre una colchoneta, y que fusiona, como siempre, con muy buen criterio, flamenco, pop, funk. Hará las delicias de toda aquella gente que le gusta este tipo de fusión, y lo recomendamos desde Riff Raff Discos. G5, su segundo álbum, de mucho nivel.
Fa just una setmana que la Biblioteca Josep Genés acollia una interessantíssima xerrada sobre la figura d'un dels editors més cèlebres del segle XX a Espanya. És un dels fills més il·lustres de la nostra ciutat, el poeta, editor i periodista Josep Genés. Hem volgut parar-nos avui una estoneta a repassar la seva trajectòria i posar-la en valor. I ho farem amb la seva neta, l'escriptora Elisenda Hernández Genés. Què tal, com estem?
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
A veure, clar, el 2013 ja es va celebrar el centenari del naixement de Josep Janés, es van fer xerrades, es van fer exposicions, se n'han fet llibres de la figura del teu avi. Jo crec que de tant en tant està bé reivindicar, no? Encara que no estiguem allò en cap efemèride, reivindicar grans personatges com ell, que és el que vas fer tu el dijous passat. Creus que és una figura que ha tingut el reconeixement que es mereix o no?
Bueno, jo crec que en el sector editorial sí que ha tingut bastant reconeixement, no? De fet, recordo que el centenari va venir el Jorge Herralde a Anagrama i parlava, no?, de que el Janés havia sigut com qui li havia fet pensar en ser editor, no? Uh-huh. Però és cert que fora del sector, pues, pel gran públic, és pues, un personatge pues, molt desconegut.
Uh-huh. Sí. Clar, tu no vas conèixer l'avi,
no.
No? Perquè ell va morir el 1959 en un accident de trànsit, però a casa se'n parlava molt, no? Explica'ns.
Sí, ell va morir, bueno, jove, com comentes, a un accident quan la meva mare tenia 7 anys. Però a casa sí, es parlava molt perquè era sobretot a nivell anecdòtic, més de la seva tasca editorial a nivell d'anècdotes. Era un home com molt obert que es prestava molt a que li passessin coses, no? Uh-huh. I a casa la meva àvia doncs, ens explicava moltes coses, sempre amb una barreja d'alegria i un punt de nostàlgia també.
Uh-huh. Quan prens consciència del pes cultural que va tenir?
Bueno, una vegada va creixent en mi l'afició als llibres, no?, i a l'escriure, doncs vaig investigant sobre la seva figura i vaig veient doncs, la magnitud de l'obra realment cultural que va dur a terme. Uh-huh. I en paral·lel també doncs, em vaig adonant de la gran qualitat humana que tenia, que també és un aspecte que, doncs, que m'impressiona i m'emociona molt.
Uh-huh. Clar, Josep Janés, poeta de breu producció, crec que només va treure 3 llibres, no, si no m'equivoco, editor de llarg recorregut, amb un miler i mig de títols, si no m'equivoco, periodista, ell va néixer al barri de Collblanc, uh-huh, i ben aviat se'l va considerar, podem dir, un nen prodigi, no? A veure, explica'ns una miqueta
sí.
Per què.
Bueno, sembla ser que va aprendre a llegir i a escriure ell sol, que és una cosa doncs, bastant impressionant, i des de molt petit tenia doncs, molta empenta, no? Per dur doncs, moltes activitats, feia com petites... i escrivia, i el que és molt graciós és que ja enquadernava les seves obres, s'inventava com una mena d'editorials pròpies, col·leccions, com un...
Mira, ara estem veient algunes imatges que suposo que es corresponien a això, no? Aquestes col·leccions que ell inventava, no?
Exacte.
Una mica.
Sí, sí, sí. I es nota aquí com la seva vocació precoç, no? Perquè ja s'encarrega no, de l'enquadernació, d'inventar-se un nom d'editorial, l'editorial Manelic, el llibre català, i es veu que bueno, doncs va també fer moltes iniciatives amb els nois del barri, va fer moltes revistes infantils, i tenia aquesta capacitat per mobilitzar la gent, no? I, i fer activitats culturals.
Clar, amb 17 anys funda i dirigeix el diari Bandera, després passa pel diari Mercantil, el 33 crea i dirigeix el diari Avui, que després va haver de tancar, i per tot arreu on passa, no? Manté la màxima no? D'un diari independent i que no estigui sotmès a pressions polítiques. Aquesta era la seva idea sempre.
Sí, ell sempre va anteposar les lletres davant qualsevol color polític. I de fet el tema del diari Avui és un bon exemple perquè ell, bueno, després d'aconseguir mobilitzar tota la gent del diari Mercantil perquè s'impliquessin en aquest diari, li deixen també totes les màquines, tothom treballant, però bueno, el diari no era rentable, no? I després de 2 mesos va haver de tancar. I ell explica en una entrevista que l'haguessin pogut salvar d'haver-lo adscrit a algun partit polític, però que per ell era molt important que l'Avui fos independent i llavors bueno, doncs van tancar.
El seu gran projecte editorial, però, va ser Quaderns Literaris, no? Explica'ns una miqueta a veure quin era l'objectiu de Quaderns Literaris.
Sí, bueno, ell tenia aquesta idea com de posar en una mateixa col·lecció no, doncs, autors catalans i clàssics de la literatura universal estrangers. No, aquesta, el que feia així era una mica doncs, com posar la cultura catalana doncs, al nivell no, de l'europea i la internacional. I així publicava des de, doncs, mira, autors com Mercè Rodoreda, autores com Mercè Rodoreda, Pere Caldés, que de fet va ser el primer que va publicar Pere Caldés, Salvador Espriu, etc. I amb doncs, clàssics com Oscar Wilde, Mark Twain, Jonathan Swift, Catherine Mansfield, i posen aquesta manera, no? Com d'obrir la cultura catalana i posar-la al nivell de la internacional.
Clar, una de les seves característiques com a editor és que editava llibres molt atractius, no? Molt ben dissenyats i tenia molta cura, no? De tot aquest, a banda del contingut, evidentment, de tot l'aspecte estètic, no? Al final era com una obra d'art, podem dir, no? El llibre.
Sí, sí, totalment. Ell tenia una concepció com molt romàntica del llibre, no? Uh-huh. I per ell era no només el seu contingut, importantíssim també, però també tenia molta cura de la forma, no? Tenia molta cura de la tipografia, la maquetació i això, com tu deies, no? Amb l'objectiu de crear doncs, un objecte de valor, gairebé una obra d'art.
Quan va esclatar la guerra, les patrulles el van anar a buscar, es va refugiar a l'Ajuntament de l'Hospitalet, després se'n va viure a Barcelona, no?, sota l'aixopluc de la Conselleria de Cultura de Carles Pissunyer, i allà fa tasques de difusió de lectura, no?, si no m'equivoco, entre soldats i segueix com a editor, malgrat doncs, les dificultats del moment. Després, quan s'acaba la guerra, s'exilia breument a França, torna, és detingut, és condemnat a mort. La veritat és que és una història
molt
com de pel·lícula,
sí, total. Sí. L'hauríem de portar. Jo crec que m'ho deia una amiga meva després de la xerrada la setmana passada. Bueno, esto Netflix tiene que llevarlo, perquè realment, ostres, és que és una vida, sí, molt novel·lesca, com comentes. Ell, sí, durant la guerra, seguint aquesta idea seva, no, d'anteposar sempre les lletres a les polítiques, ell havia ajudat a intel·lectuals falangistes, que estaven passant-ho molt malament, alguns d'ells condemnats a mort. I és aquí que després de la guerra, quan ell és empresonat i condemnat a mort, que ells es mobilitzen per salvar-lo, no? I és curiós, no?, perquè aquesta idea de no anteposar la cultura a la política li va portar molts problemes, perquè li va posar el punt de mira dels dos bàndols, però al cap i a la fi també li va salvar la vida.
És llavors quan comença, diguem, l'imperi, el seu imperi editorial, podríem dir, o no?, després de la guerra?
Bueno, jo crec que sí, en aquell moment és quan ja comença a diversificar-se, a fer moltíssimes col·leccions i aconsegueix realment fer-se un nom, clar, abans només era doncs, a nivell català conegut, i a poc a poc és sorprenent, no?, que en un moment doncs, tant de país devastat doncs, aconseguís, no?, aixecar aquest imperi editorial.
I ajudant a autors, no?, perquè era un moment complicat i ell va ajudar molts homes de lletres que tenien problemes econòmics a que poguessin, no?, els donava com traduccions, no?, els ajudava a poder tirar endavant.
Sí, era... amb el temps ja es va portar aquesta fama de persona que ajudava, realment, no? Hi havia molts escriptors que, clar, després a la postguerra ho estaven passant molt malament, bé, estaven a la presó o estaven exiliats, o potser estaven a casa seva, però senzillament no, ningú els contractava perquè eren contraris al règim, no? I ell els hi ajuda moltes vegades a encarregar-li traduccions, tot i sabent que era molt possible que aquestes traduccions no veiessin la llum, perquè potser anaven o la censura no les aprovaria, o directament era en català. Llavors aquest armari de les traduccions es va convertir com en una constant de la que parlen sempre els seus col·laboradors.
Parlem de llegat, separar-ho en dos parts, no? Com a editor, quin creus que és el llegat de Josep Janés?
Bueno, jo crec que aquesta concepció, no?, del llibre, el que comentàvem abans, del llibre com una petita obra d'art, això és una idea que segueixen moltes editorials actuals, no? I més avui, no?, que es pot inclús, et pots baixar un llibre per internet o un PDF, no?, doncs les editorials aposten, no?, per aquesta cura del contingut, i en aquest sentit el Janés va ser un pioner.
Com a poeta, dèiem al principi que va quedar l'obra una mica troncada perquè només va publicar 3 llibres, no?, per tant, en aquest aspecte...
Sí, clar, primer la seva tasca poètica es va interrompre quan ja no podia doncs, publicar en català, no?, i després amb la seva mort. És una pena, perquè un any abans de la seva mort ja havia publicat, no, aquest llibre, Puntes seques, i així, que dona la impressió que la seva vocació estava, allà estava, no? Estava més viva que mai, però bueno, les coses van així.
I pel que fa a la seva manera d'entendre la cultura, què en destacaries?
Bueno, jo crec que és molt interessant, no?, aquesta idea que tenia de la cultura com una eina transformadora, no?, per, bueno, un mitjà per aconseguir una societat pues millor, no?, més justa. És un... És una idea, no?, que, bueno, no sé, crec que s'ha de tenir molt en compte.
Tu formes part també del seu llegat, en certa manera, i tu ets escriptora, també. Si no m'equivoco, vas guanyar Premi de Novel·la Felipe Trigo per Canción de Despedida.
Exactament.
No? Explica'ns una mica a veure...
Sí, pues, bueno, és una novel·la que tracta sobretot de l'amistat i de fer-se gran, no?, i de com les amistats van canviant durant el pas dels anys. I, bueno, està narrada en 3 punts de vista diferents, i bueno, està a les llibreries, així si li voleu fer una ullada, allà està.
Com t'ha influenciat ell en tu, en la teva manera, no sé, d'escriure o de veure el món editorial i el món cultural?
Clar, jo crec que suposo que hi ha aquesta afinitat, no?, als llibres i a les lletres. Clar, suposo que també créixer envoltada de llibres, això et condiciona, no? és més senzill, no?, de desenvolupar aquesta passió per escriure, per llegir, si ho has tingut tan fàcil, que has tingut la teva casa plena de llibres. En aquest sentit, és una cosa que us li hauré d'agrair sempre.
Molt bé, doncs escolta, Elisenda, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos posat allò una miqueta més de llum, haver-nos ajudat a conèixer una mica millor aquest gran editor del segle XX, Josep Genés. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara sabeu que tenim en marxa, és a dir, demà comença més aviat el Dansa Metropolitana, i el que hem fet ara és que us hem preparat una mica de selecció d'alguns dels espectacles que hi ha els propers dies. Comencem la segona part del programa i ho fem amb ritmes afrocolombians, amb electrònica, un còctel ben explosiu que trobarem al disc Temes, Teràpies i Visajes de la cantant colombiana Meli Perea. Què tal, com estem?
Ai, molt bé, molt contenta de poder estar aquí presentant aquest treball.
Clar, un treball que fa, què, una setmaneta que ha sortit, no?
No res, sí, el divendres 27 de febrer.
El 27 de febrer, quines reaccions has tingut, allò així de bones?
Pues això ha sigut molt, molt, molt bonic, perquè la gent comença a escriure, escolta aquesta cançó, m'ha impactat, o el que sigui, perquè és un disc molt emocional, no? Llavors, quan connectes emocionalment amb alguna cançó, pues t'ho fan saber i és guapo, no? Perquè són cançons que a mi també m'han ajudat i em sembla molt bonic que la gent no sé rebre aquest feedback.
Clar. Va, paraula clau del disc, que és visaje, no?
Visaje.
Bé, eh? Sí, sí. Explica'ns a veure què vol dir.
Bueno, visaje és una paraula que es fa servir a Colòmbia. Té molts de significats, però jo l'he agafat en el sentit de les coses complexes que te passen el dia a dia. Per exemple, no, se'n va el meu nòvio a viure a Anglaterra. Uf, que visaje. Com continuarà això? És complicat, no és difícil d'afrontar. Llavors, és una paraula que fa referència a això i que l'he ficat al disc tenint en compte aquests visajes i com jo els desenvolupo.
Val. Per tant, una mica teràpia també ha sigut això, no? Per tu, entenc?
Sí, sí, és com agafar aquests temes complexes, no? Fer una reflexió, fer una cançó i surt el disc, Temes, Teràpies i Visajes.
Va, doncs comencem a escoltar una miqueta com sona, si et sembla. Escoltem el tema Temes.
En mi teràpia lo que me llena, la forma en que mantengo a raya todo lo que me frena. En mi terapia, lo que me llena, la forma en que mantengo a raya todo lo que me frena. Yo lo que hago son temas, ella, nena. Lo que hago son temas, ella, nena. Yo lo que hago son temas, ella, nena. El asiste el drama como suena. Lo que hago son temas, ella, nena. La buena pa' que bote la buena.
Va, a veure, aquí reivindiques que el fet de cantar, no? O què?
Temes és una cançó que parla sobre la necessitat o la no necessitat d'ofanar-te de les coses que fas, no? És com, jo sóc la que canta i jo soc la que més... No, jo no tinc la necessitat de dir res d'això, simplement faig cançons, no? I ara que es veu que pot ser que se'n dona no alcança, no? És com, jo sóc una leona, sóc una tigresa, sóc una fiera, sóc tot... Pues jo simplement sóc una dona que tracta de fer cançons, saps?
Perquè, clar, tu quan comences a cantar, perquè he estat investigant una miqueta, jo crec que tu et vas llicenciar en dret a Colòmbia, després ja no sé si la música anava en paral·lel, va venir després, no sé, com va començar això?
Anava en paral·lel,
anava en una paral·lel.
Mica caos, no? Tot això, fent la carrera, he sigut mare també als 16, llavors era com ser mare, fer la carrera de dret i més o més
la
cantar.
Música.
Estava en Suacat en aquest moment, en un grup.
I aquesta fusió que fas de folklore colombià amb electrònica, com sorgeix?
Bueno, sorgeix de la necessitat d'explorar coses noves, de la mà del meu productor, Ancestral Beats, que és com qui porta més la part electrònica, I el fet d'emigrar, jo visc a les cases d'Alcanar des del 2020, m'ha fet una mica també com valorar més tot allò d'allí, no? Que ara no estava tan a prop i no volia allunyar-me d'aquestes arrels, i llavors hem dit com reivindiquem això, però també donem-li un toque més contemporani perquè també la gent ho pugui entendre més fàcil.
Però ha sigut una mica evolució, és a dir, sempre has fet aquest estil de música?
No, jo he fet moltes coses, faig tot el que m'agrada. Vaig començar fent rap, després vaig fer una miqueta més de apropament cap al folklore, després ja van començar a barrejar-ho, després reggae, tal, o sigui, tot el que m'agrada. Jo crec que, de fet, en el que faig, se pot sentir tot això que m'agrada, hi ha una miqueta de cada coseta.
Clar, no, el que està molt bé, que lliga una mica amb el que deies al principi, és que són ritmes molt ballables, però sempre hi ha com un missatge al darrere, no? És una miqueta el que a tu t'agrada fer.
Exacte, crec que és una eina també la música, no? I sempre s'ha de dir alguna cosa, no? Si tens l'oportunitat, si algú t'escolta, pues per què no dir alguna cosa que pugui algú traure profit d'això, no?
Va, escoltem un altre dels temes del disc, ens quedem, a veure si ho dic bé, amb Suavitel. Això és un sabó, Suavitel, o perquè surt en el videoclip, no sé si ho hem vist en aquest fragment, eh? Però surt com, no? Que és un sabó, no?
És un suavitzant.
Un suavitzant, vale.
Sí. És com el sentit de la cançó, no? També com de prendre les coses amb calma, o sigui, coge la suave, que decimos allà, coge la suave, no? Perquè a vegades volem controlar-ho tot i volem garantir, aconseguir certes coses, volem, no, traure un disc i que uah! Pues a vegades no fa falta, tu fes el que t'agrada, fes-ho bé, i ja està. Si està per ser-lo, llegarà. Si ha de venir, ja vendrà.
Ets una persona impacient, tu, o no?
A vegades sí. Depèn en quines coses. I és que, de fet, això també és tot una mica com implorar això que te fa falta en aquest moment. Quan composava aquesta cançó, me'n recordo que precisament estava passant per un moment de... Era un viatge. I jo volia que m'agafessin a mi per fer el viatge. I amb aquestes ganes, i al final me la dediqué a mi misma, no? Com... Espera, tranquil·la, fes el que has de fer i no controles això, deixa-ho estar.
I ets guerrera? A mi em fa la sensació que sí, no? Que ets allò...
Tracto. Hi ha dies més que altres, però sí com que m'agrada agafar aquesta fortalesa de la natura i de les dones i tractar d'impregnar-me d'ella, encara que hi ha moments, com tots, que no em sento tan forta ni tan guerrera com voldria.
Al principi, abans ens ho deies, que tu vas arribar aquí el 2020, just amb la pandèmia, no? El 2020 va ser això, i et vas instal·lar a les cases d'Alcanar. Com va ser que vas anar a patallar?
Ai, les cases és un lloc molt especial. De fet, el videoclip, que los dos que hem vist, sí, hem rodat allí a Alcanar. Bueno, la meva parella la vaig conèixer a Bogotà, i allí vam començar a fer musiqueta junts, en el grup que es deia Suàcata, i quan va arribar la pandèmia jo estava embarassada. Me vaig adonar que estava embarassada i vam dir... Bueno, el món s'acabava, segons això, pues, era complicat el tema de les ecografies, no sé què, i vam dir... Ell me va dir, jo crec que potser estaria millor allí.
Val.
I bueno, vam fer cap aquí, i ell és d'Alcanar, llavors hem vingut a viure a les cases.
Val, clar, estàs allà lluny de tota la voràgina d'aquí, d'àrea metropolitana, no? Barcelona. En cap moment t'has plantejat, diguem, venir aquí, potser per estar més a prop de tot el món, eh? També de la indústria musical i tot?
Al principi sí. Al principi era com aquesta necessitat. Jo vinc de Bogotà, o sigui, Bogotà, clar, és caos, no? I arribar a les cases va ser una mica com, uf, què passa aquí? O sigui, va ser molt fort. Però l'he agafat molt de carinyo al poble i ara mateix no m'ho plantejo. Mira, jo pujo. Hem de fer coses? Pujo, cap problema. Pujo diverses vegades a la setmana si fa falta. Però crec que per a crear i per a estar com tranquil·la amb els meus fills, amb... L'entorn rural m'ha sorprès, la veritat. Estic molt contenta allí.
Et veurem el dia 20 de març a Jamboree. Explica'ns una miqueta a veure com estàs plantejant, què tens a la ment pels directes.
Buah, esta es la part, la part més divertida, perquè tot el disc s'ha traduït en un directe molt potent, molt dinàmic, un directe que té aquest també festiu i de moviment i de ball, però que també obre espai a la reflexió. He treballat amb professionals com la Susana Giraldo en la part del vestuari, la Lluïsa Farhat en la part de la coreografia i tot això. I, bueno, molta més penya, per favor, no? No em mateixeu si m'oblido, els meus músics, no? La Andió, Edu Dorca, Juan Charri, Sergi Ló i Néstor Vinaixa, que bueno, fan que tot això se traduïx a la realitat d'una manera molt diferent, no? Escoltareu una cosa al disc i al directe pues, gaudireu d'un espectacle prou xulo.
Molt bé, doncs escolta, un concert, un espectacle doncs, que promet i que no ens podem perdre el dia 20 de març a Jamboree amb aquest disc Temes, Teràpies i Visages de Meli Pérez. Escolta, m'ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Ai, plaer tot meu.
Moltíssimes gràcies per venir. Nosaltres ara el que fem és canviar de qüestió. Sabeu que avui tot just comença el Let's Festival a la Salamandra. Doncs us hem preparat una mica de selecció del que s'hi podrà veure els propers dies.
Miro por ellos más que si por mí lo fuera. Levanto tapias pa' que se mantenga intacto. Siempre algún tonto que intenta que pierda el paso. Y al poco tiempo siempre le tengo a la espera. Miro por ellos más que si por mí lo fuera. Levanto tapias pa' que se mantenga intacto. Siempre algún tonto que intenta que pierda el paso.
¿Era yo igual antes del accidente?
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb La Nòvia. La directora Maggie Gyllenhaal reimagina La Nòvia de Frankenstein en clau de crim gòtic ambientat al Chicago dels anys 30. Entre el repartiment, noms destacats com Annette Bening, Christian Bale i Penélope Cruz.
Ahora no nos queda más que vivir.
Lo más importante en Rusia es estar cerca del poder.
Vadim Baranov era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputin.
Jude Law es converteix en Vladimir Putin al film El mago del Kremlin. Tot i això, l'autèntic protagonista és l'actor Paul Dano, que interpreta un assessor de Putin quan era agent del KGB. Plegats configuren la nòvia Rússia, difuminant dels límits entre la veritat i la mentida.
Vladimir Putin.
Lo que me interesa es el poder. No seré el subordinado de nadie.
Nuestro objetivo es el caos.
Tengo que irme un tiempo. ¿Ves esta llave? Quiero que te la tragues. Tienes que dejarme terminar de hablar.
Aquesta setmana també s'estrena El último vikingo, una comèdia negra danesa sobre identitat, família i humor absurd.
Soy John. John W. Lennon.
Hay que joderse. Anda ya, hombre. Si no os parecéis. No has acertado ni con las gafas.
Estamos ahorrando para comprarlas.
Ya está bien, Manfred. Dime dónde...
Lo hemos conseguido, Mabel.
Acabem amb Hoppers, el nou film d'animació de Pixar. Una amant dels animals aprofita les noves tecnologies per transferir la seva consciència a un castor robot i comunicar-se directament amb els animals.
En esto, esto, en esto.
Para que me quede claro, ¿habéis creado un animal falso?
Sí.
¿Que hace que los demás animales crean que eres un animal?
Sí.
Recta final del programa i és moment per veure quines estrenes ens esperen aquest mes de març a les plataformes i ho fem, com sempre, amb en Guillem Efemerí de Serializados. Què tal, com estem?
Molt bé, bona tarda.
A veure, després d'un inici d'any una mica, pel meu pare, una mica fluixet...
Sí, estaríem bastant d'acord. Sí que és veritat que bueno, hem passat bé amb El cabello no se te reino...
Sí, sí.
Per les sèries estan... Sí, però està costant...
Ha costat, costava una miqueta començar, sí. Però ara sembla que la cosa ja pinta
sí,
bé, no?
Sí, moltes estrenes, sobretot, com molta varietat, molta quantitat, ha costat allò triar, les que he pogut veure i que m'han agradat les porto avui, o també així com recomanacions que crec que seran importants. Algunes han quedat fora, malauradament, com jo, Joven Sherlock, de Guy Ritchie, que està agradant molt. Però comencem forts, de les que més m'ha agradat.
Doncs va, anem de cara a barraca i ho fem amb una sèrie sobre un crim que hi ha al darrere d'una app de cites. És DTF St. Louis.
I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know, and spice it up.
What's DTF?
Down to fuck.
Va, a veure, de moment veient el repartiment sí. Ja la cosa pinta molt bé, eh?
És un repartiment que m'agrada molt. Són aquest tipus d'actors que potser no són superestrelles, però que sempre estan superbé. El Jason Bateman, el David Harbour, de Stranger Things, o la Linda Carlini, a part del Richard Jenkins, que és mitiquíssim. I és això, una història ambientada en aquesta vida suburbana nord-americana, a les afores de St. Louis. Tampoc seria la ciutat més glamurosa del món, diguéssim. I la sèrie es recrea molt amb aquesta grissó del patatisme de gent adulta, que tots són dos parelles que interrelacionen entre si, sobretot aquests dos homes que es coneixen a través de la feina, que estan completament avorrits de la vida i molt sols, i que a través d'aquesta app de sexe esporàdic, diguéssim, es va complicant la cosa. A més, entre un es lia amb la parella de l'altre, i comença la sèrie amb un assassinat, que no revelarem, però que va cap enrere i anem descobrint què va passar en aquesta situació tan tèrbola entre persones, això, molt soles, malgrat visquin amb una aparenta opulència o llibertat, en el fons estan molt avorrides i molt soles, i acaben fent actes estúpids i desesperats per aquesta necessitat de sentir-se de nou reviscuts, no? Una mica, per dir-ho. La sèrie juga molt aquest humor negre, molt això, buscar el patetisme dels personatges, inclús en com vesteixen, en com es mouen, inclús amb els bikers que porten el Jason Bateman, va amb una bici en forma d'L així estirada al terra,
sí.
Que a més ja anar als Estats Units amb bici ja és bastant senyalat, perquè ja tothom va en cotxe. Bueno, es va recreant amb aquestes cosetes de la grissó del dia a dia i té molts cops amagats amb aquest humor negre que he connectat molt amb ell i que jo crec que us pot agradar moltíssim.
Molt bé, doncs vinga, va, anem per una altra. Anem ara per una comèdia ambientada en un campus universitari amb Steve Carrell, és Rooster.
¡Rooster!
¡Hola!
¿Los chicos te llaman Rooster?
Algunos creen que soy como mi personaje.
¡Menuda tableta! ¿Te encuentras bien?
Siempre que te... Va, a veure, Steve Carrell per mi sempre ja és
sí,
aposta segura, aquí.
Sí, m'encanta i, òbviament, som tots fans de The Office, però és cert que és veritat que en quant a comèdies de sèries, ha tingut algunes després de The Office, però encara li ha costat trobar aquella nova sèrie que pugui ser el nou vehicle, no? I crec que aquest té potencial per estar-hi anys. M'ho he passat molt bé veient-la. He tornat a descobrir un Steve Carrell que, més enllà de les coses més també dramàtiques i emocionals que domina, que torna a fer slapstick, que es posa histèric, que crida... I és l'història d'un escriptor de novel·les barates d'acció, que la seva filla treballa en una universitat i acaba de ser abandonada pel seu marit per un alumne, ser una miqueta allò, l'ha fet reir al campus, no? I ell decideix agafar una feina en aquesta universitat per estar a prop de la filla i ajudar-li a superar la situació. Ell també ve d'un divorci complicat, no ha estat amb ningú en 5 anys, diguéssim, està molt tancat en si mateix, i aquesta nova tornada a la universitat l'ajuda a reconnectar en si mateix. És una sèrie del creador de Ted Lasso, del creador de Teràpia sin filtro, Bill Lawrence, del The Scraps, que jo crec que s'està convertint una mica en el rei de les sèries Feel Good. Són sèries que potser no et rius i et petes de riure al terra, sinó que sempre quedes amb un somriure. Són sèries molt humanes, que recolzen el món també amb els errors dels personatges i, en aquest cas, amb el campus universitari, jugant molt amb aquesta cosa de un home blanc, hetero, que sembla ja un dinosaure, xocant contra aquests llencetes que es pensen que tot és retrògada i en veritat no, i potser és més l'alumne retrògada que el professor. Bé, jugant una miqueta amb aquests conflictes d'una forma molt simpàtica, funciona molt bé i ja et dic, crec que pot haver Rooster per anys.
Molt bé, doncs aquesta HBO Max a partir del dia 9. Anem per un altre, anem ara fins al Canadà, perquè des d'allà ens arriba una sèrie on el motor és l'empatia i justament és el títol, no?
Sí, és una gran sèrie, aquesta empatia. Va guanyar 3 premis al nostre festival, el Serializados, va ser una de les grans sèries de l'any, també a festivals internacionals com Series Mania. La creadora és la Florence Longpré, que és per mi una de les veus més destacades de la televisió de Quebec, Sí, ve de Canadà, però és de la indústria del Quebec, en francès, una indústria que més cuida molt sempre les seves sèries i la seva imatge internacional audiovisual. I és una sèrie d'una antiga criminòloga convertida en psicòloga que també està intentant superar la mort de la seva família, de la seva dona i la seva filla, i entra a treballar en un centre psiquiàtric, no? Amb pacients amb moltes malalties mentals molt fortes. I és a partir d'aquest xoc i d'aquesta nova carrera que va intentant també recuperar la seva vida. Una forma, és una sèrie molt estètica, també juga molt. Cada capítol hi ha un número musical, que al principi xoca, però després va guanyant tot, no? I va agafant la coherència. És una sèrie molt humana sobre això, com superar moments tràgics de la vida de les persones, que al final també són ritos de passo, no? que cadascú ha de suportar en els certs moments de la vida, i amb l'altre personatge que coneix, un dels empleats del centre, que és fantàstic, ja veureu. És una sèrie que t'arriba al cor, és una sèrie d'autor, en aquest cas d'autora, que s'escapa una miqueta dels convencionalismes que estem acostumats. Arriba a Movistar Plus l'11 de març, i ja us dic, per mi, de les millors que vaig veure el 25, i que per fi m'alegra que la recuperi Movistar, tot i que potser passi desapercebuda per catàleg, però mira, aquí teniu la pinzellada una miqueta delicatessa.
Molt bé. Va, canviem una mica de registre. La tenim ara la protagonista, que és la doctora forense Scarpetta, que és un dels personatges de la novel·lista Patricia Cornwell, que ara salta a la pantalla amb Nicole Kidman.
Dos mujeres con las mismas heridas en la cabeza.
Lo que buscamos es un asesino en serie.
Este fue mi primer caso.
Va, a veure, Nicole Kidman, que amb això de les sèries li està trobant...
Sí, no, de fet aquest any també estrenarà una altra, a l'abril, ja està super situada a les sèries. Aquí, si veníem d'un delicatessen, no?, com a empatia, aquí ja entrem una miqueta en una etapa més de sèries detectivesques de tota la vida, de novel·les. A la meva mare li encanten aquestes novel·les i m'imaginava la meva mare disfrutant de la sèrie, perquè és això, és una sèrie molt familiar en aquest sentit, de fórmula d'investigació. També un personatge molt icònic de la literatura, que també té un entorn molt particular, la seva germana, que és la Jamie Lee Curtis, té una relació curiosa amb ella, també la seva neboda, que és la Diana DeBose, la que va guanyar l'Oscar per West Side Story. I mira, el trailer, la Patricia Cornwell fent un cameo. I bé, la història, aquí l'interessant és com va jugant la seva tornada a una posició d'investigadora oficial, amb un cas que la relaciona amb el seu primer cas, quan 20 anys enrere. I la sèrie juga molt bé amb què va succeir 20 anys enrere i a l'actualitat. També tenim el Bobby Cannavale, i jo aquí vull destacar l'actriu que fa de Nicole Kidman de jove, que està increïble, és la Rosie McEwen. La vam veure a un capítol de Black Mirror de l'última temporada, i està clavadíssima. De fet, el trailer l'amaguen, però quan veus la sèrie és la viva imatge de Nicole Kidman i ho fa molt bé. I funciona molt bé aquest diàleg entre els dos, i també té pinta que si això funciona, igual que ha dit també Steve Carell, això pot ser una d'aquestes franquícies que es porti anys i anys fent la Nicole Kidman, perquè funciona molt bé aquest tipus de personatge i el misteri. Digues.
Mira, ara que estàvem veient a la Jamie Lee Curtis, precisament, ella és un dels personatges de The Bear,
sí,
i avui
sí,
justament
sembla que sí.
Sembla que s'ha fet oficial que la cinquena temporada serà la darrera. Ja.
Jo crec que està bé, és una sèrie que ja comença a arrossegar-se massa, i està bé saber quan acaben les coses per allò, anar a cada barraca. Aquí té un personatge bastant similar, el de la mare de The Bear, la Jamie Lee Curtis, italoamericana, molt histriònica, que sembla que li ha agafat el gust, aquest tipus de personatge.
Aquest personatge. Va, a veure, tenim temps per una més. De les que ens havies portat, quina t'agradaria més comentar?
Va, doncs, anem al retorn, així també fem una bona reivindicació.
Anem al retorn, que és la cinquena temporada de Per a tota la humanitat.
Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana aquí.
Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible. Tenemos que tomar cartas en el asunto.
¡Marte es nuestro!
¡Marte es nuestro!
Va, a veure, Per a tota la humanitat.
És que és una de les meves sèries preferides, ho reconec, és una de les meves debilitats. De les primeres sèries que va tenir Apple TV en el seu catàleg, cinquena temporada, i és una ucronia que començava fent-nos una pregunta: què hagués passat si a la Lluna haguessin arribat els russos en comptes dels americans en l'any 60. No? I a partir d'aquí crea una història alternativa on la carrera espacial no es va aturar i, per exemple, doncs, als 80 ja hi havia internet, ordinadors, no sé què, i això feia que, com hem veient la sèrie, tot els, que sigui un món alternatiu on el desenvolupament de la tecnologia ha permès a la humanitat anar conquerint l'espai. No? És una sèrie que els personatges que agafes als anys 60 evolucionen fins al 2000. Vas veient com creixen les noves generacions, és fascinant la família que van creant, com es van enllaçant i els temes als que parlen, no? Que és ciència-ficció pura portada a un realisme absolut, malgrat aquesta ucronia, no? Aquesta història alternativa. I ara, en la cinquena temporada, ja estem, pel que ens situeu, al 2012, però ja estem conquerint Mart. Ja portem una dècada on els humans han començat a viure allà i, per tant, comença a sentir-se estranys respecte a la Terra. A la Terra no vol tenir ja més gasto a l'espai, i comença amb un polític, per exemple, que diu primer la Terra, no? America First, primer la Terra. I això, plantejaments de qui ens ha agradat sempre la ciència ficció, hem tingut moltes vegades, però que aquí té allò, un gust per al realisme, fins al punt que, per exemple, Al Gore és president, no?, amb aquesta història alternativa, i veus imatges reals mesclades amb això. És una sèrie fascinant que jo us invito a entrar-hi a la primera temporada, si encara no l'heu vist, deixar-vos portar perquè acabareu enamorats d'ella, com que m'ha passat a mi.
Va, doncs molta teca ja per aquest mes de març. Sí, és això, ens hem deixat
el detectiu del John Esbo a Netflix, Dennis Woman a Filmin, però bé, és un bon mes per veure sèries.
Molt bé, doncs Guillem, moltes gràcies com sempre.
Fins aviat.
Ens veiem ben aviat. Nosaltres ja ens acomiadem i ho fem amb el més nou de Blackpink, que es diu Go i forma part del miniàlbum Deadline. Amb K-pop marxem. Fins dijous vinent, que vagi bé. Jams pumping through the speakers when I do my go-go dance.